Us més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 3 d'agost. Recordem a tothom que aquest programa no aturarà durant tot el mes, només aturarem els dies que siguin festius, però crec que cada dia de dilluns a divendres de 12 a 1 serem aquí amb altres per explicar-vos bé tot allò que passi a les Pitiuses. Avui, de fet, farem la tertúlia en comú que fem durant la temporada regular. Durant aquest mes d'agost la farem en xancletes, perquè és estiu, perquè estan fent feina, però hem de comentar l'actualitat igualment, així que tindrem aquí a tres analistes de luxe que ens ajudaran a explicar durant pràcticament la totalitat del programa d'avui algunes de les qüestions que han estat notícia tant a Eivissa com a Formentera en els últims dies. I per tot això i molt més tenim a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella, i quan falten 4 segons per les 12 i 6 minuts és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada de l'actualitat parlant d'obres, perquè la variant de Sant Miquel, que permetrà treure bona part del trànsit que travessa el poble, ja és més a prop, una miqueta més a prop. L'Ajuntament de Sant Joan ha aprovat treure a licitació una inversió molt esperada pels veïns d'aquest municipi.
Sí, la nova via enllaçarà per fora del poble les dues carreteres que surten de Sant Miquel i així evitarà haver de travessar el nucli fins a la cruïlla de Can Rei, que a més és perillosa perquè té poca visibilitat per arribar al nucli turístic del port de Sant Miquel. L'anomenat Vial Jota tindrà uns 200 metres de llarg i per fer-li lloc s'han expropiat al voltant d'uns 1.800 metres quadrats de 10 parcel·les per un import que supera els 800.000 euros. La construcció sortirà a licitació per una mica més de 2 milions d'euros una vegada el plenari hagi donat el seu vistiplau aquesta setmana. Els veïns valoren la descongestió del trànsit que ha de permetre aquesta via alternativa.
Em pareix molt bé perquè és un carrer que fa molts anys que està pensat fer-lo i no hi havia hagut manera de fer-lo encara. La veritat és que tot el que sigui llevar la moda dins el poble va bé.
El amontonamiento de gente, que es un problema cuando hay fiestas y así, la mayoría van quejándose y más en verano, que no nos ayudaría un montón.
L'obertura del nou vial permetrà construir 24 habitatges més al poble, segons el que preveuen les normes subsidiàries de Sant Joan, i l'Ajuntament ho presenta com un pas previ a la futura conversió per a vianants del centre de Sant Miquel.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, parlem de turisme, perquè la restricció d'entrada de caravanes a Eivissa no ha afavorit els campings de l'illa. Així tot, com passa cada any, ja tenen penjat el cartell de complet fins a principis del mes de setembre.
Sí, els 4 càmpings de l'illa ofereixen unes 200 parcel·les on acampar amb caravana o amb vehicle camperitzat. Són unes 60 a Calanova, 70 més a Calabassa i altres 70 al de Calamartina. El quart s'ha reformat en glamping, camping de luxe, i ja no accepta vehicles. També s'ha perdut el mig centenar de places del camping Escanà, tancat a principis d'any per fer-hi un hotel de 4 estrelles. Des del sector i fora de càmera comenten a IB3 Notícies que el Mundial ha fet que enguany els clients arribassin més tard, en oposició al que es podria pensar les restriccions a l'entrada de caravanes, juntament tant la prohibició de l'acampada lliure a tota l'illa no ha fet pujar les reserves, sinó que ha fet minvar la demanda. Expliquen que sense una campanya informativa adequada implicant-hi les navilieres, els turistes de caravana tenen la sensació que a Eivissa estan perseguits, així que enguany, salvant el període de més moviment de l'estiu, no és difícil trobar-hi lloc. Diuen que la limitació ha fet perdre el client que buscava càmping quan ja estava a l'illa, que era el que els omplia els dies disponibles entre reserves més llargues. Ara s'exposa una multa si surt del vaixell fora de reserva.
Idò, parlem ara del Port de la Savina perquè PortNet és la nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 16 anys i diu que abaixarà els preus dels amarraments.
Sí, la nova concessionària assegura que serà una marina accessible per tornar el port als residents. El projecte no modifica el port actual, tan sols es faran obres de millora. Escoltam el director de Marina la Savina, Pepe Rosselló.
Que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que las profesionales de la náutica, las empresas de charter, también los locales, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
També es preveu construir un nou edifici per aparcaments.
Hacer unos aparcamientos en el terreno donde estamos hay que amortizarlos, si no es un proyecto tan sencillo de resolver. Se aminoró el proyecto en ese sentido, solo se hace un edificio, un único aparcamiento limitado en plazas.
Formentera és l'únic port de les Illes gestionat per una única empresa. Per evitar que es converteixi en un monopoli, les institucions han demanat preus raonables. Sentim el president del Consell Insular, Òscar Portas.
Les tarifes baixaran considerablement de preu, sobretot per embarcacions de menys de 8 metres, que és el que més mos interessava. Aquí sí que podem dir que es Formentera sortirà beneficiat amb aquests amarraments on es reduirà bastant el preu.
Els empresaris locals esperen una estabilització de preus i això, diuen, permetrà la permanència i arrelament al port. Escoltam alguns d'ells.
Nos preocupaba más que nada a todos era poder seguir manteniendo los negocios. Todos estos precios se van a regular y van a ser más asequibles para que los negocios puedan tirar hacia adelante. La que hemos hecho hasta ahora ha sido subsistir.
Yo llevo 35 años y veo muy pocos negocios que son capaces de permanecer, de continuar, de subsistir. Hay una enorme rotación.
La nova concessionària podria entregar el projecte per executar les obres a l'octubre. A partir d'aquí quedarien 22 mesos per fer els treballs de millora.
I continuem, i ho fem ara parlant de migració, perquè continua l'arribada de persones migrants de manera irregular per via marítima. I diumenge es van interceptar dues embarcacions amb un total de 25 persones a bord a Aigües de Balears.
Sí, la primera va ser a les 8 del matí al Pilar de la Mola de Formentera amb 17 persones a bord i la segona a Mallorca al Port d'Andratx amb 8 persones més. Amb aquestes, en el que duim d'any, ja són més de 3.850 les persones que han arribat a Balears per aquesta via a bord de 203 embarcacions.
I acabem amb un apunt de successos perquè està molt pendents de la recerca d'un home de 82 anys que pateix Alzheimer. L'avís de desaparició segueix actiu i el cerquen des del passat divendres, quan va ser vist per última vegada a la finca de Can Taronges, a Sant Joan.
Es tracta d'Antoni Escandell, és de complexió prima i té els cabells blancs. En el moment de la seva desaparició vestia calçons texans i una camiseta blanca. L'operatiu de recerca continua en marxa, segons informen SOS Desapareguts i Emergències a les xarxes socials, i demanen col·laboració ciutadana. Si ja teniu cap informació, podeu telefonar a l'1-2.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Evidentment, si hi ha alguna notícia respecte a aquesta recerca, la direm just abans d'acabar el programa, també. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12:12. Nosaltres ara fem una aturada de 2 minutets per la publicitat, mentre anem agafant posicions aquí a l'estudi per fer la nostra tertúlia en xancletes d'aquest mes d'agost. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? si te dic càpsula que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Estiu en comú.
Tots hi 14 minuts en comú i en xancletes perquè hem establit aquí un dress code, com si fóssim un beach club de la costa eivissenca. Hem decidit que aquí es ve amb xancletes i algú ha proposat també amb gin tònic, però jo no diré qui és, eh? Tenim aquí en Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la plataforma sociosanitària d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb xancletes?
Sí, amb xancletes, sempre.
Molt bé, així m'agrada. Doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Molt bon dia.
Puc dir que has set tu qui ha proposat lo de gin tònic?
Sí, sí, sí.
I crec que ho acabo de dir.
Exacte. No. I els pròxims dies, si no venc en gin tònic, doncs vendrem un suc de taronja.
També.
Però, o una horxata, que hem de fer estiu.
Exacte, hem de fer estiu. I també tenim el tècnic de prevenció de riscos del sindicat UGT, Samuel Daza. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut de nou després de molt de temps. Home, ja era hora. Tu has dit, aquí es ven xancletes i amb gin tònic, jo m'hi apunto, no?
Això és, m'ho començo amb això.
Exacte. Evidentment. Estava dient Antònia Maria, però Laura, no ens has posat temes de vacances?
Ara és el temps de parlar de coses de vacances,
com
no?
Per exemple?
Menjars d'estiu, jo què sé, sopars a la fresca, coses
clar,
així. Recuperar bones costums que teníem aquí, festes que, populars que hi ha, jo què sé, ballades,
festes
pageres.
Festes de pou,
sí, és
no?
Que tenim moltíssim que parlar, sí.
Mira, Samu, t'han enganyat. És a dir, això de les xancletes i el gin tònic només era perquè diguessis que sí.
Ja.
Ara ve sa bombardada perquè mos han posat uns temes que són molt batallons.
Clar.
D'estivals res.
Sí, no. Jo que som de la... o venc de la pageria, perquè...
No, I no hi venim realment, tots.
No, però,
venc no
a dir que
tots.
Tota la meva família pues, viu allí. Jo tinc aquells bons records d'en Sistiu quan anàvem, jo que sé, a casa dels meus tios o a casa dels bolos, que posaven la xindre dins la cisterna perquè no hi havia neveres i per refrescar-la la posaven dins la cisterna i després traien aquella xindre tan fresca. Allò era una cosa que era mel.
La xindre igual està fresca. El que no està tan fresca és la mà. Perquè
exacte,
la temperatura l'any passat va estar 45 dies per damunt dels 28 graus i això, evidentment, és un perill per la nostra estimada Posidoni, Antònia Maria.
Sí, és que nosaltres, que érem de vila, la xíndria la posàvem dins la mà. Quan anàvem a platja, deixàvem la xíndria allí posada dins la mà i estava fresqueta. Ara, evidentment, si poses la xíndria dins la mà, trobaràs una xíndria caldosa. Per tant, ja ningú ho fa, perquè la mà està inusualment calenta, però tan inusualment calenta que els ecosistemes marins, que són reguladors de tots els ecosistemes terrestres, resulta que estan en perill. Ho explicarem una mica, perquè si no pareix que és una crida d'aquestes ecologistes una mica esbojarrada. A veure, les plantes que viuen dins la mà, com la Posidònia, han d'estar adequades, habilitades, adaptades a tenir una determinada temperatura, però també una determinada profunditat, perquè a major profunditat arriba menys llum, i com han de fer la fotosíntesi, doncs clar, les plantes adaptades a 2 metres doncs estan adaptades a tenir molta llum, les que estan adaptades a 4 metres en tenen menys, les que estan adaptades a 10 encara menys llum. I així resulta que aquest és el factor principal d'adaptació de les plantes marines. Per altra banda, a mesura que augmenta la profunditat, també augmenta la pressió que hi ha damunt d'aquest ser viu. Per tant, queden com amb una pressió damunt que els aixafa més. Això són els dos factors principals que fins ara s'estudiaven per entendre com es distribuïen els éssers vius segons la profunditat. La temperatura es donava per suposat que no influïa, perquè la temperatura es dava per suposat que era un factor estable. I aquí és on la cosa mos ha canviat. Aquest factor estable resulta que d'estable ja no en té res. I allí on hi havia grans praderes de Posidònia, era una manera que teníem de determinar aquí, en aquesta zona, no es passa la temperatura de l'aigua dels 28 graus, que era el límit en el que sabem que pot viure bé les praderes de Posidònia. Aquests límits existeixen de moltes coses. Per exemple, si tu te'n vas a qualsevol racó del món i veus que hi ha tarongers, pots determinar que la temperatura mínima, mitja, d'aquella zona no baixa mai de 5 graus sobre zero. Perquè si baixa, vol dir que els tarongers no hi poden viure. Si veus tarongers, vol dir que el clima té aquesta suavitat. I en la Posidònia passava el mateix. Si hi ha Posidònia, vol dir que el mar té aquesta constància, aquesta suavitat de clima. I ara això se'ns ha tirat per l'aire, perquè resulta que cada vegada hi ha més dies a l'any que la temperatura sobrepassa els 28 graus Celsius. Fins quan aguantarà la Posidònia? Aquesta és la gran pregunta que tenim ara.
Una pregunta que preocupa, segur, en Vicent Torres i en Samuel Daza. Vicent.
Evidentment, perquè ja en Antoni hem explicat molt bé tots els efectes que suposa damunt la Posidònia, però tots els efectes col·laterals serà que les platges no estaran amb la qualitat d'aigua que tenim ara, que precisament disfrutam d'això gràcies a l'efecte que produeix la Posidònia, però també el fet de que l'aigua estigui tan calenta, quins són els problemes que suposa. Ja vàrem tenir un exemple, ja han passat el mes d'octubre, un desafortunat exemple, que vàrem tenir unes inundacions molt grosses amb aquesta dana, i s'espera que enguany aquesta conseqüència d'aquesta temperatura tan elevada de la mà pugui ser igual o pitjor de l'any passat. Per tant, tenim una situació greu i crec que no som conscients d'ell. Ni tampoc les institucions s'estan preparant o ens estan preparant per una mica pal·liar aquests efectes. L'altre dia vaig veure que Sant Teulari ja estan amb un plan de neteja dels invernals i tot això. Benvingut sigui aquest plan. I, però haurien d'estar fent tots els ajuntaments, precisament per evitar pues, que si tenim unes pluges molt torrencials, que està clar que els atendrem, pues, puguem parar els màxims efectes negatius possibles. No? Per tant, aquests negacionistes que estan en contra de que es parli de que existeix un canvi climàtic, pues que s'ho facin mirar, perquè sí que el tenim, i aquí a Eivissa, desafortunadament, sí, tenim el clar exemple amb aquesta pujada de temperatura tan gran de la mà.
Samuel Daza.
Sí, no, en aquest sentit, i veig per davant que l'important, evidentment, és la destrucció de la biodiversitat, també és un senyal més d'això que parlem cada estiu, no? Que és justament ignorar els efectes del nivell de producció que tenim ara mateix i l'escala que té, que implica pues, calentament global, no?, i una destrucció d'ecosistemes que fa que fins i tot aquest mateix sistema, o sigui, pues, per exemple, la turistificació o el monocultiu turístic, sigui menys atractiu i acabarà destruint allò mateix que impedeix fer accions, diguéssim, per pal·liar aquest calentament global. O sigui que és un sistema econòmic que és autòfag, o sigui, que es menja així mateix i acabarà destruint pues, allò de què viu, no? Que és sí, un paisatge...
Sí, és que el tema de l'escalfament és una espècie d'espiral de peix que es menja la coua, però que va cada vegada increixendo. Perquè si la temperatura de la mà és elevada, això fa que les nits siguin més elevades, perquè, clar, sobretot a Eivissa, estem rodejats d'una massa d'aigua a 28 graus, que, evidentment, això mos escalfa tot l'ambient. Cosa que fa 20-30 anys, com que la temperatura de la mà era més freda, resulta que a la nit refrescava i, per tant, teníem aquest amorteïment tèrmic que ens ajudava a sobrepassar els estius i que era tan agradable venir de vacacions a Eivissa. Però ara resulta que no, que la mà s'escalfa perquè tenim escalfament global, però aquest escalfament de la mà fa que Eivissa se mos escalfi i que, per tant, aquest atractiu que teníem de tenir aquell clima agradable de calor durant el dia i prendre sol a la platja i llavors a la nit un pareo, la rebequita.
La rebequeta, aquesta.
Exacte, que mos posàvem per damunt dels ombros.
On tenim les rebequetes?
Exacte.
Jo ja no sé, no les tenc.
No, és que ja no serveixen de res.
No serveixen de res.
No serveixen de res. Això és totalment inviable. I clar, Ara ens comencem a trobar amb aquella paradoxa que tenim unes instal·lacions turístiques per passar juliol i agost quan els turistes comencen a preferir venir fora de temporada. La temporada se mos ha allargat i no és per mèrit propi. És, crec jo, justament, que s'està molt millor abril i maig aquí o finals de setembre, octubre, novembre, que en juliol i agost, que això és una tortura. És una tortura. Per tant, clar, és el que dius tu, Samu, és que resulta que tenim unes infraestructures que no estan adequades ni a la realitat actual i sobretot no estan adequades a lo que mos vendrà amb un futur de posa-li 5 anys com a molt.
Samu.
Sí, no, i que efectivament aquest allargament, no, de les temperatures o aquestes temperatures completament elevades fora de temps o diguéssim fora d'estiu, no,
sí,
fins i tot.
Sí, sí.
L'empresariat i la patronal ho veurà com una oportunitat.
Sí, sí.
Que al final tot aquests efectes negatius sobre el conjunt de la població, ecosistemes i en general sobre la vida, n'hi haurà un sector que ho veurà com una oportunitat econòmica.
Mhm. De tota manera, a veure, jo no estaria en desacord de que les temporades turístiques s'allarguessin i que hi hagués empleo durant tot l'any dins del sector turístic, perquè crec que això evitaria aquests daltabaixos tan grossos, aquests vaivents que té la societat eivissenca. No pot ser que hi hagi una diferència de massa treballadora de més de 10.000 persones d'un mes a l'altre. Això, evidentment, fa que ens estressa totalment totes les infraestructures, començant pels colmados, que serveixen llet i cafè, hasta les infraestructures de Càritas. És a dir, absolutament tot està estressat per aquestes alternàncies tan exagerades que tenim de població a Eivissa. Per tant, jo no ho veuria malament. Ara, el que sí que realment crec és que la realitat de canvi climàtic, la realitat d'escalfament global que tenim ja i de cara al futur, és una cosa que ens hem de prendre molt seriosament per tal de tenir les infraestructures personals, individuals, col·lectives, municipals, empresarials, de tot tipus, adequades en aquesta nova realitat. No pot ser que tinguem treballadors, com acabo de veure aquí, un senyor que està arreglant una paret, el que abans en dèiem un picapedrer, arreglant una paret de ciment i pedres a la temperatura que tenim i en su sol que li caurà per damunt, fins d'aquí 3 hores, que serà el moment en què acabarà de fer feina. Això és inhumà. Això és que, a més, no només és inhumà, és immoral, és il·legal i és in tot el que vulgueu dir.
Tots els ins que se'ns acudeixin. Clar, tot això ens porta a parlar d'aquestes queixes que denuncia UGT que s'han multiplicat enguany per treballadors que fan feina sota aquesta calor extrema. No? Hem començat parlant de la temperatura de la mà d'aquests ecosistemes marins, però al cap i a la fi aquestes temperatures ens afecten també a nosaltres, a l'ecosistema humà i a l'ecosistema treballador també, Samuel.
Sí, efectivament aquest estiu està sent, bueno, com tots els estius, però encara més perillós a nivell de feina. Efectivament, cada vegada s'improvisa més. Les necessitats de feina d'estajo pues duen al final a la falta de planificació, falta de mesures, falta d'inversió, falta de manteniment, i tot allò, evidentment, resulta pues, d'estar fent feina en unes condicions que són inadequades. No fa molt, fa 2 setmanes, va haver un cop de calor d'un treballador. No en la meitat, de moment, morts per qüestió de cops de calor a Eivissa, però són qüestions que poden passar, vull dir, i a més és científic, si després és a X, passarà ahir, abans o després. I en aquest sentit, si ja té un volum de feina i una falta de planificació, que evidentment conlleva pues, bueno, pues una exposició a condicions de feina inadequades per temperatures màximes. Molt vinculat, i això sí que ho dic des de l'experiència, a falta de manteniment dels grans establiments hotelers.
Una pregunta que se m'acudeix, Samu, perquè veient aquest senyor que estava treballant allí i que evidentment no és una cosa que es tinga que permetre, tan difícil seria que es canviessin els horaris de les persones que estan fent feina a l'aire lliure i que treballessin de 7 a 10 i després una parada i tornessin a començar a treballar de 6 a 9, per exemple, o de 7 a 10 de la tarda, altra vegada?
Aquí depèn. El que sí ens diu l'estadística i el que sí tenim estudis és que quan les mateixes persones treballadores estan vinculades, ja sigui a través de la representació sindical o bueno, quan hi ha bona comunicació directament amb recursos humans, és molt més fàcil planificar. Sempre es planificarà millor a nivell de recursos humans quan són les mateixes persones treballadores qui també col·laboren amb l'empresa per establir aquests horaris i, evidentment, pues, s'improvisa, diguéssim, les necessitats o la formació, fins i tot, en matèria de prevenció, pues, no està a l'altura de les necessitats, pues, és molt complicat planificar res.
Clar.
Jo crec que estem davant un moment que ha començat a fer moltes reflexions i jo crec que la primera pregunta és què fan els altres països on s'adonen aquestes mateixes circumstàncies. Estan, com molt bé explicant n'Antònia, encaminats a que això vagi a pitjor. Per tant, és hora de començar a estudiar i valorar. Canviar horaris, evidentment, haurà de ser la solució. I, de fet, això s'està fent a altres puestos. No pots permetre que una persona a migdia estigui treballant en el sol. Exacte. Sobretot persones que potser necessiten portar una sèrie d'equipaments que encara això va pitjor. Ara mateix vols ser gent que treballa a les carreteres, que tenen que portar potser elements de, jo què sé, que, perquè se'ls veia millor o alguna cosa així. És el més lògic, és que treballen de matinada quasi que no en pleno migdia.
Clar.
Que segurament laboralment serà difícil de consensuar, perquè clar, dir-li a una persona, mira, a partir d'ara, més de treballar de 8 a 3, treballaràs unes hores al matí i unes hores al post, doncs ningú, me'n pareix que no és de bon gust per ningú, no? Però evidentment la salut ha de ser el primer. I són, jo penso, valoracions que s'han de fer, molt d'anàlisi, molt d'estudi i consensuar molt amb, en aquest cas, en el sector sindical i treballador per arribar a uns punts intermitius que puguen beneficiar tothom.
Gràcies.
Que no es pari l'activitat, però que respeti la salut.
Efectivament. Gràcies, Vicent.
Claro. També s'ha de dir que a nivell d'Eivissa i concretament també de Balears, una de les principals problemàtiques en matèria de prevenció de riscos laborals és la gran rotació. Quan hi ha una rotació de persones treballadores com la que tenim, és molt difícil adaptar-se al lloc de feina concret, de les condicions concretes de l'empresa, de tal manera que la jornada sigui més segura. Quan la feina és nova, encara que sigui de un cuiner que passa d'una cuina a una altra, els riscos són nous. N'hi haurà de comuns, però és un nou lloc de feina i això sí que és un mal endèmic del nostre mercat laboral i per això tenim un dels índexs d'incidència de sinistralitat laboral més alts d'Espanya.
Sí. Però no només això, sinó també d'abandonament a mitja temporada, perquè des de fa molts anys, clar, resulta que la gent no aguanta les condicions en les que té que treballar i arriba un moment que tenen la tovallola i diuen, escolta, mira, doncs aquí queda tot. I a més, per lo que tinc entès, tampoc avisen de que demà no vendré a fer feina, perquè conec gent
que
exacte, simplement agafen un bitllet per anar-se'n de l'illa i ja està. Per tant, aquí jo crec que la patronal té que fer una reflexió molt seriosa a veure a què és el que vol, quin model de negoci vol i quin model d'estabilitat de negoci vol. Perquè jo crec que estem ja a un nivell en el que els negocis estables, els negocis de petita i mitjana empresa que tenen una tradició, estan buscant aquesta estabilitat. I el que hem de fer és intentar acotar al màxim possible aquests negocis que venen a el que nosaltres dèiem venir a munyir sa vaca. Perquè és un tipus d'empresariat que no té cap arrelament amb Eivissa, per tant, tampoc té cap arrelament ni cap compromís amb els treballadors que contracta. L'únic que busca és una rentabilitat extraordinària i llavors se'n va en tot el benefici i si t'he vist no me acuerdo. Clar, per tant, com a societat, crec que tenim que començar a acotar aquest tipus d'activitat.
Sí. Abans en Antoni ho havia comentat, i la paraula famosa queixa de desestacionalització a vegades s'interpreta com tenir més turistes fora de temporada. Mentida, pots desestacionalitzar fent una temporada més plana, és a dir, reduint moltíssim el que és l'activitat en els mesos principals, que ara és el que genera precisament aquest volumen de treballadors que venen d'un mes, o d'empresaris també, perquè hi ha empresaris que venen només un mes i mig, per munyir sa vaca i se'n van.
Sí.
I tenir potser una temporada que siga més llarga, però molt més reduïda amb activitat, jo penso que beneficia més a tothom, perquè primerament, un negoci que espera fer potser a l'agost i amb això viure tot l'any, evidentment té que treballar amb un nivell d'esforç molt diferent que en aquells que tenen una planificació feta de 10 mesos, amb una plantilla laboral molt més estable, uns horaris... Jo estic segur que avui en dia li dius a un negoci que té que tancar més dia per mort d'aquestes condicions climatològiques així ho requereixen i posa escrit en el cel. Si treballes 10 mesos a l'any, igual plantejar-te juliol i agost tancar de 12 a 6 de la tarda, doncs no és un problema.
Exacte.
I ara ho és. Per què? Perquè esperes fer tot el negoci en pocs mesos. I aquest és el gran error que tenim a Eivissa i que no volem veure. Jo m'indigno una mica, a vegades, veure que surten, que s'han reunit a una taula de no sé què, i sempre estan les mateixes persones, que parlen de lo mateix des de fa 30 anys. Amb això no solucionarem els problemes. Hi ha que introduir gent nova, que té idees noves, que són més coneixedors de la situació, i a veure si arribem a realment fer aquest canvi que tant necessita la societat eivissenca, perquè si no n'han perduts, clar. I molt perduts.
Clar. I és que, joves, també.
Clar, hi ha una cosa que hem d'acceptar. Eivissa viu del turisme. Això de voler buscar vies alternatives d'altres activitats econòmiques, tot serà sempre al redor del turisme, perquè qualsevol activitat industrial, resulta que hem d'importar la matèria primera i llavors hem d'exportar el producte realitzat. I això, evidentment, encareix els nostres productes, que des d'unes espardenyes a un televisor seria del tot inviable poder-ho fer per aquest sobrecost de transport. En canvi, tenim una naturalesa tan extraordinària, tan agraïda i tan generosa que ens permet poder viure del medi ambient ben gestionat com a font turística a tota l'illa. Per tant, deixem d'enganyar-nos. A Eivissa, la seva gran indústria és el turisme. Per tant, el que no podem fer ara és matar aquesta gallina dels ous d'or intentant exprimir-la durant 2 mesos a l'any i després ja veurem si es recupera. Ja es recuperarà. Si tinguéssim una activitat turística més plana, com dius tu, Vicent, que es mantengués durant tot l'any i que cada establiment turístic tanqués un mes per vacances i que s'anessin alternant entre novembre i març de tancar ara uns i ara els altres, això ens permetria mantenir una població bastant més estable dins de l'illa d'Eivissa i no tindríem aquests daltabaixos de demanda de vivenda quan arriba assistiu, perquè clar, tots els treballadors que venen a fer la temporada i els empresaris que venen a fer la temporada s'han d'allotjar en algun lloc, i llavors se'n van, i els pisos queden buits en hivern, i llavors resulta... És a dir, tenim un delta baix tan gros que o bé fem una reflexió de cara a estabilitzar més aquests delta baixos, o si no, evidentment, estem abocats a un fracàs, perquè lo de munyir sa vaca juliol i agost, això s'ha acabat. És un negoci que s'ha acabat.
Sí, sí. I volia tornar una mica a la idea inicial amb la que començàvem la tertúlia de la temperatura de la mà, perquè això ens permetrà també enllaçar amb el pròxim tema. Però, segons l'Observatori per la Sostenibilitat d'Eivissa i Formentera, un punt capdalt seria precisament, com dèieu, reduir la pressió humana sobre l'illa d'Eivissa. El Gengob també ha instal·lat sensors de temperatura a altres 5 punts de l'illa d'Eivissa per anar monitorant aquesta temperatura. I aquesta reducció de la pressió humana, imagino, i això ens ho contestarà en Antònia Maria, que tindria també un efecte sobre la pressió dels aqüífers, perquè hem llegit una dada que jo m'ha fet fredar, que és que més d'un 10% dels habitants de les Illes Balears reben aigua que no es pot consumir.
Sí, però aquesta notícia, deixeu-me dir-vos que és tendenciosa.
Vinga, idò, anem a matitzar-la i analitzar-la, sí. Que per això us tenim aquí.
Clar, vinga. Cada illa és un cosmos diferent.
Sí.
I com que cada illa és un cosmos diferent, no podem mesclar ous i caragols. Que Menorca tinguin problemes en els aqüífers per un tema, no vol dir, i clar, i diuen Balears, i clar, i un pensa 10% dels eivissencs. No, a Eivissa no en tenim cap de problema dels problemes que s'estan treballant a Menorca. A Eivissa aquest problema és zero. Zero, zero. Per tant, a Eivissa tenim uns altres problemes. No mesclem ous i caragols. Cada illa és completament diferent una de l'altra. Que com a societat em preocupa que a Menorca tinguin problemes d'aigua, doncs el mateix que em preocupa que els tinguin a Albacete. Per l'enclar. Ara, a Eivissa no tenim aquests problemes perquè el sistema de subministrament d'aigua que tenim a Eivissa no és de pous, sinó que és bàsicament a través de dessaladores. I com que és a través de dessaladores, el problema que tenim és molt diferent. L'aigua que rebem a les aixetes de les cases d'Eivissa és potable. No només és potable, és que és molt més bona que l'aigua de pou. I és quasi tan bona com l'aigua embotellada. Jo només bec aigua de saixeta des de fa molt de temps, des de que vaig descobrir que té unes qualitats organolèptiques i biosanitàries superiors a la majoria de ses aigües embotellades. El que passa és que hem de deixar que l'aigua que hem tret de l'aixeta, posar-la en una gerra i esperar que el clor que pugui tenir s'evapori. Al cap de dos dies aquella aigua no té gens de clor. I és tan bona que no la sé diferenciar d'algunes marques d'aigua embotellada que abans traginava cap a casa.
Abans de que hi arribessin les desaladores a Eivissa, l'únic subministrament que hi havia era aigües, bueno, és que es mantenien dins les cisternes d'aigua de pluja o les aigües de pou, que n'hi havia moltíssims de pous, no? I sempre havia sentit a dir que hi havia pous que es tornaven salats i de fet, hi havia finques que eren pròsperes, de la nit al matí tenien la desgràcia de que el seu pou es salàs i, per tant, aquella producció que hi havia d'agricultura d'horta desapareixia. Per tant, aquest problema l'hem tingut sempre. Ara, com molt bé dient d'Antònia, tots hauríem de rebre aigua de salada. El que passa és que el problema està si realment tots la rebem. Perquè sabem que en aquest moment les desaladores no s'estan utilitzant com s'haurien d'utilitzar, perquè hi ha algun ajuntament que encara no està comprant l'aigua necessari per subministrar a tota la necessitat que hi ha.
Per tant,
algun ajuntament encara enxufa aigua de pou, i això és el que no hauria de passar, perquè realment sabem que les capes són les que són, els nivells dels pous baixen, i és quan començam a tenir problemes, no? Però si es fes com hi ha que fer, amb l'aigua de salada mos hauríem de poder subministrar suficientment, i l'aigua que rebem en el grifo hauria de ser molt bona. De fet, tu dius amb la calidad de l'aigua perquè la veus, però també ho veus en su grifo.
Claro.
Els grifos abans te duraven 4 dies perquè en seguida es omplien de calç
i es tacaven. No.
Ara un grifo, si el tens conservadet, et pot durar molts d'anys.
Un dia hem de fer tertúlia de manteniment
Claro. Jo quan vaig a veure la meva filla, que viu a la península, sempre li tinc que fer el bany de vinagre en els grifos, perquè estan plens de calç.
Sí, i
aquí
no passa.
I en canvi, els grifos que tinc jo a casa, fa més de 10 anys que tinc els mateixos grifos, i encara no els hi he fet cap bany de vinagre. No. Que això ho faig cada any a casa de la meva filla.
Una vegada a l'any, quan arriba Antònia Maria,
en su vinagre.
Vinagre amb Samuel Taza.
Jo amb això he dit que tinc una sèrie de matisos. Jo la qüestió de la pressió humana, la qüestió de la massificació, la qüestió de... És que n'hi ha molta gent per mort de l'activitat econòmica a l'estiu, em genera una sèrie de problemes. I podríem parlar de que realment, i parlaré d'habitatge, per exemple, el preu de l'habitatge no és per una qüestió d'oferta i demanda, no funciona així, no tots els preus funcionen així, i de fet no està en això, sinó unes expectatives de guany. I per això, i moltes vegades, de fet, la majoria dels casos són petits propietaris, molts d'ells, molt arrelats a Eivissa, eivissencs, amb 8 cognoms eivissencs, no? Que al final qui pren la decisió de posar un o un preu és la persona propietària. I no és per una qüestió de que n'hi hagi més o menys gent. Per altra banda, i aplicaré la mateixa lògica, evidentment es poden fer millores en qüestions d'eficiència, en matèria d'aigua, però també ens hauríem de preguntar quin model productiu tenim, i quina necessitat d'aigua té aquest model productiu. Jo, evidentment, estic d'acord en fer petites passes a nivell personal, a nivell familiar, en matèria d'estalvi, no? En general d'aigua o del recurs que sigui, no? Però, clar, això és veritat que és impactant quan de sobte es planteja una ampliació de l'aeroport, o quan sabem que tenim pues, una sèrie d'instal·lacions i d'empreses que tenen un consum d'aigua descomunal, i a més, i aquí ja ho enganxo amb la qüestió de la massificació o de la pressió humana, està demostrat que a major renda del perfil turístic, major impacte ecològic té. O sigui, igual una gran massa turística et pot contaminar menys que una petita, un petit fragment o segment turístic amb majors rendes, que tampoc guanyaríem res tenint com un això que es diu, no? Com turisme de qualitat. Bueno, és que igual el turisme de qualitat té un impacte ecològic major.
Sí, per gasta tant, més aigua.
Jo aquesta qüestió des que som massa gent em genera sospita, perquè crec que ni així tampoc solucionaríem res, i que en el fons hi ha una qüestió que és, bueno, que em pareix sospitosa.
Sí, jo crec que quan parlem, com deia molt bé en Samuel, quan parlem d'aquesta modificació no som conscients de que realment la modificació ve motivada per un canvi una mica de model turístic. No realment perquè s'hagin augmentat les places turístiques, que sí que s'han augmentat, però no s'han augmentat les legals. No s'han augmentat de manera que tinguem aquesta massificació que tenim. El que passa és que han proliferat una sèrie de negocis que han provocat que hi hagi aquesta massificació. Claro, poder arribar en aquest punt que diu en Samuel pues seria molt important, perquè sí que llavors podríem començar a parlar de prendre mesures que ens ajudin a estalviar, que a conscienciar la gent, sobretot aquest canvi tan important que s'està donant conseqüència del canvi climàtic.
Sí, és que jo crec que aquí has dit dues coses que són molt importants i que s'han de separar. Una és el fet de que hi hagi habitacles concebudes com a vivendes per viure tot l'any que hagin passat en el negoci turístic.
Clar.
Perdó. Això crec que és el gran engany que ens han fet a tota la societat eivissenca, perquè resulta que hi ha hagut uns avantatges fiscals per poder comprar una vivenda i resulta que això no està funcionant com a vivenda, sinó com a negoci turístic. Hi ha hagut unes ajudes socials per que l'ascensor social dels eivissencs poguessin prosperar i abans teníem un piset petit, ens hem canviat, hem anat a un pis més gros i llogam el piset petit, que si el llogam per tot l'any a treballadors que venen i hi ha aquest reemplaç i venen i viuen allí durant tot l'any, mira, és una història social acceptable. Ara bé, el problema ve quan resulta que totes aquestes vivendes que han tingut aquest respaldament fiscal i social com a vivenda passa a ser un negoci turístic i es lloga a turistes. I quan dic que es lloga a turistes, potser són turistes que viuen 3 mesos, perquè no oblidem que tota aquesta avalanxa d'empresaris que venen a Muñecavaca són pseudoturistes que venen 3 mesos aquí, amb els seus empleats que ni siquiera parlen ni català ni castellà, i que a dures penes saps que punyeta fan aquí, per tant són pseudoturistes, i aquí és on crec que tenim la nostra xacra. Aquest tipus de negoci, que dius tu que ha proliferat, és el negoci allí on tenim la nostra gran xacra, que si tinguéssim un model turístic més estable al llarg de l'any, evidentment no hi podria entrar aquest tipus de xacra. O sigui, s'ha de combatre tota la oferta il·legal o pseudo-legal que hi ha de vivendes que passen a nivell turístic. I llavors, el dels grans consumidors d'aigua que ha mencionat en Samu, no només grans consumidors als hotels de luxe, que gasten moltíssima aigua perquè els turistes de luxe estan tot el dia banyant-se i piscines, etc., sinó l'aeroport, que mos estan enganyant. En l'aeroport mos volen vendre animal gros per bèstia grossa, i aquí és on no podem permetre que mos enganyin. No sé si parlar de l'aeroport o ho deixem per un altre dia.
Perquè en parlàvem, jo crec, i en parlarem fins que calgui d'aquest projecte de l'aeroport, però hi ha un últim tema que m'agradaria mencionar, però crec que en Samuel Daza volia afegir alguna cosa, veritat?
No, molt ràpidament, que efectivament desestacionalitzar o diversificar el model productiu ha de passar per assumir que mai podrem arribar a aquestes xifres o a aquest nivell de rendibilitat amb altres sectors. O sigui, que no és només diversificar, sinó assumir que igual hem de ser menys rendibles.
Durant els temps del Covid hi havia molta gent que ho deia. Sí. Potser amb una mica menys podem viure millor. El que passa és que això va ser un crit en el desert, i de la mateixa manera que l'altre dia ho pensava, que va venir el papa a Espanya, va donar una sèrie de màximes i ningú li ha fet ni cas. Se n'ha anat i altra vegada tornàvem amb les mateixes. Les ensenyances del Covid són com les ensenyances del papa Lleó. És a dir, molt boniques en el moment que es fan, però llavors tothom se n'oblida i passem a una altra cosa i tornem en els vells vicis de sempre.
Per què tenim que tenir un espai on ficar 10.000 persones que potser necessitem 300 treballadors per mantenir-ho?
Claro.
Igual podríem passar amb un espai la meitat de treballadors. Per què tenim que tenir una villa que té un jardí tropical que necessita una quantitat d'aigua brutal per a una persona que vendrà un mes a l'any?
Com molt.
Però el jardí el tenim que mantenir 12 mesos a l'any, vull dir, són reflexions que hi ha que fer, i això suposaria un abans i després per Eivissa.
Ara que ha fet referència en Antònia Maria en aquesta visita del Papa, un missatge del Papa de defensa dels drets humans de les persones migrants, i avui, que també en titulars parlàvem d'una nova arribada de persones que han arribat de manera irregular per via marítima a diferents punts de les Illes Balears aquest cap de setmana, m'agradaria també parlar de la visita de la Junta Segona del Defensor del Poble, Ana Patricia Bárcena, que aquesta setmana, la setmana passada de fet, va visitar diferents instal·lacions de primer acolliment de migrants a Eivissa i Formentera, i ho ha fet amb especial atenció a l'arribada de menors no acompanyats i també la primera atenció que se li donen a aquestes persones que arriben a les nostres illes buscant un futur millor, i crec que amb les imatges que hem vist a Ceuta i els discursos que hem sentit després d'això, crec que també cal parlar de com tenim les infraestructures aquí a les nostres illes per atendre aquestes persones que no deixaran d'arribar. Samuel.
Bueno, en aquest sentit, sí, evidentment és un tema
delicat,
complicat.
Complicat, sí.
Sobre la crisi, bueno, crisi migratòria, en general sempre estem en crisi migratòria, bàsicament perquè hi ha gent que, òbviament, està en crisi i els seus països estan en crisi. També hem de complexitzar les relacions entre estats, hem d'atendre la història, que moltes d'aquestes situacions econòmiques venen justament, bueno, per un passat comú en el qual, bueno, pues una sèrie d'estats surten pitjor que uns altres, no? Que seria molt fàcil dir, pues, bueno, per què no s'arreglen aquests països, no? Com si no la qüestió geopolítica justament no vingués com d'una història colonial o de les relacions entre diferents estats. Dit això, evidentment, tenim, crec, com a societat suficient capacitat i un mutu econòmic envidiable, amb totes les seves conseqüències negatives, de les quals venim parlant tota la tertúlia, com per atendre una sèrie de persones que, evidentment, el que mereixen pel simple set, pel fet de ser persones, no? Una dignitat, i tenim, crec, unes institucions i un estat molt potent, dels més potents d'Europa, com per acollir una sèrie de persones menors, a més, en aquest cas, vulnerables i desemparats. És que, clar, crec que no hi ha justificació per no atendre a qui s'ho mereix.
Antònia Maria, sí, i Vicent.
Sí, jo crec que un dels grans problemes és el fet de la gran barrera que hi ha per després poder distribuir els immigrants que arriben a territori de l'Estat espanyol. Si arriben en el territori de l'Estat espanyol, bé, han arribat a Formentera, molt bé, però l'Estat espanyol és molt gros i té molts llocs en els quals una població d'immigració recent arribada fins i tot podria reactivar l'economia que poguessin tenir. Per exemple, estic pensant en molts centres educatius de l'Espanya vaciada que resulta que tenen un dèficit de places educatives i un dèficit de possibilitats d'integració de persones que acaben d'arribar, que es podria cobrir perfectament si hi hagués una redistribució més equitativa entre tot el territori. Ara, clar, com que resulta que tenim un tancament, diguem-ne, contra tot pronòstic de suposició que hi ha en aquests moments a Espanya, que no volen que es distribueixi cap persona que si ha arribat aquí, doncs aquí es queda, fins que es regularitzi, doncs clar, això fa que els punts d'arribada estiguin completament saturats. Imagineu-vos què passaria si la carretera de l'aeroport, el municipi de Vila, digui, ah, doncs no, que es quedin en el municipi de l'aeroport, tots els que arriben a través de l'aeroport, que no puguen passar més enllà de l'illa d'Eivissa. Això seria un caos. I és el que ens està passant en la immigració, només en la irregular. Perquè vull recordar que el gran flux migratori que arriba a Espanya, el 90% entra a través de Barajas.
Sí.
I d'aquí ningú diu absolutament res. Per tant, hi ha una hipocresia tan grossa que clama al cel. De veritat, ha de tornar a venir el Papa Lleó per tornar a destapar totes aquestes caretes que tapen ses vergonyes.
Jo crec que estem davant una situació molt, molt delicada i un problema que és un problema de tots, un problema d'estat que hauria d'estar amb un consens molt, molt gros, s'està polititzant d'una manera vergonyosa, perquè després del que hem vist amb el que ha passat a Ceuta, crec que tenim un país malalt. Tenim un país malalt, perquè no hi pot haver declaracions com les que hem escoltat davant una situació tan greu com és aquesta. En Samuel ho ha dit, no pararà aquest flux, no pararà, perquè és molt difícil, és a dir, no podem posar una barrera en el nord d'Àfrica. Entonces, tots aquests moviments que hi ha, que principalment són els que venen en patera des d'Àfrica, no els aturarem. Per tant, o buscam polítiques que puguem donar solució a aquests que arriben, però polítiques de consens, que estiguem tots d'acord i que ens vagin bé tots, o no ho solucionarem. I n'Antoni ha apuntat una cosa molt, molt important, i això s'ha sabut arran sobretot d'aquesta regularització que hi ha hagut extraordinària de migrants. el percentatge més elevat venen a través d'aeroports i venen comprant un paquet turístic. Compren un paquet turístic, estan dos dies fent tour per Espanya i després desapareixen del grup. I són aquest número tan gros d'irregulars que tenim que jo els puc entendre. Venen buscant una vida més bona perquè tenen una situació típica en el seu lloc d'origen. Jo estic segur que ningú vol deixar les seues arrels, vol deixar casa seva, vol deixar la família, si està bé. Pots tenir una situació personal, un moment determinat que dius, mira, me'n vaig a viure a un altre país perquè aquí no estic a gust. Pots tenir-ho. Però el que està passant en aquest moment és digne de fer una reflexió molt grossa, sí, i sobretot tenir un consens molt gros. No podem permetre que un país modern com és Espanya sentiguem aquests discursos patètics i penosos com hem escoltat aquests dies.
Sí, jo aquí n'hi ha dos temes. Un, en Vicent, que és molt important. Tancar rutes migratòries, al final el que fa és que les persones migrants agafin justament les més complicades, les que tenen xifres de mortalitat més altes, i el que no és comprensible en cap moment ni acceptable és que el Mediterrani sigui pues el que és, no? Un mar ple de cadàvers de persones migrants.
És un cementiri.
I després n'hi ha un punt molt important que ha assenyalat n'Antònia, que estic molt d'acord, que és la hipocresia. La hipocresia d'un món que està construït diàriament sobre feina en bé de persones migrants sense paper, sense estar en situació legal per poder fer feina, però que pel que sigui és el que ja sosté l'economia. I podríem parlar del sector agrari que sosté justament sobre relacions laborals en bé, però també el sector de les cures, que això a Eivissa és una constant de persones que tenen cura dels nostres majors i que estan en bé, o podríem parlar també del sector de la construcció, que moltes vegades, bueno, justament són aquesta gent que ideològicament està més tancada, la que més extrau de persones que estan en una situació complicada a l'hora de reclamar drets.
Però sí, això no ho volen veure, Samuel, perquè no ho volen veure. És a dir, som conscients de que tenim un negoci bé enorme a Eivissa i no el volem posar damunt la taula.
O les persones que diuen no a la immigració i, en canvi, tenen una cuidadora que els hi cuida sa mare.
Correcte.
Estimats, jo em quedaria amb altres aquí parlant. Avui m'encanta, perquè com hem fet tot el programa de tertúlia hem pogut parlar de tot, amb tranquil·litat, amb calma, tots els temes, res m'ho ha quedat així pendent, així que moltíssimes gràcies, Vicent Torres Benet, Antoni Maria Siré, Samuel Daza. Tornau a embolar, que jo estiré aquí tot l'agost.
Gràcies a vosaltres, amb molt de gust.
Tornarem.
Res, són les 12:56, fem una aturada d'un minut a passar publicitat i ja enfilam el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i avui començam a Vila per anar al concert que la banda simfònica Ciutat d'Eivissa ofereix amb motiu de les Festes de la Terra.
Sí, sota la direcció de Damián Boluda, la banda simfònica Ciutat d'Eivissa interpretarà un repertori d'obres amb el que es commemora el 150 aniversari del naixement del compositor Manuel de Falla. Durant la primera part, l'agrupació interpretarà la primera i segona suite del Sombrero de Tres Picos i a la segona part, El Amor Brujo, amb l'actuació en directe de la bailadora Penélope Tafur i la cantaora Mati Fernández. La cita serà a les 10 de la nit al Parc Reina Sofia.
Un elenc absolutament estel·lar. Abans, també a Vila, podem aprofitar per veure l'exposició Jean Willy Fuig al passat, antològica.
Sí, la mostra reuneix 49 obres de l'artista suís establit a Eivissa i inclou tant obra pictòrica de tècniques diverses com punta de llapis i bolígraf, tinta xinesa, aquarela i oli, com part de la seva obra literària, amb llibres escrits sobre la mitologia illenca. Es pot visitar aquesta tarda de 5:30 a 8:30 a la nostra sala.
I acabam a Formentera per visitar una altra mostra, Polifonia de la matèria, d'en Javier Ens, que estarà oberta fins aquest dissabte, atenció, fins al 8 d'agost.
Sí, la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc acull aquesta mostra que adopta el format d'instal·lació per transformar l'espai en un entorn que dialoga amb les peces de recent creació de l'artista nascudes en l'àmbit de la joieria artística. A través de l'experimentació amb diferents metalls i de l'acceptació dels resultats inesperats del procés creatiu, Javier Ens reivindica la bellesa de la imperfecció i el seu caràcter irrepetible. La mostra es pot veure aquesta tarda de 7 a 9.
Molt bé, Nieves, i doncs quedem amb tot això. Fins demà.
Fins demà.
Que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor.
I en aquest últim minutet del programa felicitam el músic, compositor i multiinstrumentista Iñaki Antón, també conegut pel pseudònim Uojo, que va néixer tal dia com avui de l'any 1964. Ha destacat com a guitarrista de les bandes de rock Platero i Tu des de la seva formació a finals dels anys 80 i fins la seva dissolució l'any 2002, i també ha estat part d'Extremo Duro, una banda a la que es va incorporar l'any 1996, tot i que també ha participat en altres projectes. A més, ha realitzat tasques de producció tant en els seus projectes com a treballador per a altres artistes. De fet, l'any 2000 va crear el seu propi estudi de gravació sota el nom La Casa d'Iñaki. Estava clar que s'havia de dir així, i que seria substituït l'any 2011 per Muxicon. I l'any 2006 va crear el segell discogràfic Muxic juntament amb Robe i Niesta. Avui el felicitam amb aquest La vereda de la puerta de atrás, un tema de l'any 2002 d'Extremo Duro. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 minuts aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.